Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bon Nadal, us informa Joan Bota. Des de fa uns minuts es torna a circular amb total fluïdesa arreu del país, també a les rondes de Barcelona i els accessos a la capital, després de dues hores de trànsit molt intens lligat als desplaçaments per anar als dinars de Nadal. Ara mateix només queda una mica d'intensitat a la B23, al Papiol, arran d'un accident. Res a veure amb el panorama de fa una hora, quan la C58, la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet i les dues rondes estaven completament col·lapsades. Israel i Hamas es tornen a acusar de boicotejar les negociacions per un alto el foc a la franja de Gaza que els últims dies semblaven que eren a tocar. Hamas ha estat el qui primer ha referat la immediatesa d'una treva a la franja i assegura que les noves condicions d'Israel han retardat l'alto el foc. En un comunicat, la milícia islamista afirma que Israel ha posat nous condicionants. Israel, en canvi, acusa Hamas de posar traves a les negociacions sobre els hostatges que encara continuen retinguts. Des de l'oficina del primer ministre Benjamin Netanyahu afirmen que Hamas s'ha fet enrere en punts que ja s'havien acordat amb la intenció d'entorpir les converses. A tot això, el papa Francesc demana la pau a Ucraïna i al Pròxim Orient en el seu tradicional missatge de Nadal. Des del balcó central de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha recordat els conflictes al món i ha demanat un alto al foc.
Que callin les armes a la martiritzada Ucraïna i que hi hagi la valentia d'obrir la porta a les negociacions per una pau justa i duradora. Que callin les armes a l'Orient Mitjà. Amb els ulls fixos en el bressol de Betlem, adreço el meu pensament a les comunitats cristianes de Palestina i Israel, i sobretot a Gaza, on la situació humanitària és gravíssima.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida als pactes en l'ofrena floral a la tomba del president de la Generalitat Republicana, Francesc Macià, que va morir avui fa 91 anys. Justament el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha fet referència a aquests pactes i ha demanat que es compleixin els acords. Els sentim els dos.
Crec que el 2025 pot ser un any d'oportunitats per Catalunya si sabem actuar amb convicció, amb ambició i si sabem tenir capacitat d'acords i si sabem fer pactes i acords entre nosaltres.
Qualsevol partit que hagi arribat a un acord amb Esquerra Republicana, el primer que ha de fer és honorar els acords, honorar els pactes, complir allò que està pactat.
Badia del Vallès ha quedat totalment blindada de les cases d'apostes després que aquest mes ha tancat l'últim negoci d'aquestes característiques que quedava a la ciutat. L'establiment va obrir les portes l'any 2017, però havia anat prorrogant legalment la llicència fins ara. El 2019 l'Ajuntament va aprovar la prohibició d'obertura a cap altre tipus d'activitat amb aquest perfil, aprofitant que a Badia del Vallès el 99% dels locals comercials són de titularitat municipal. Ara el consistori treballa perquè no s'obrin més cases d'apostes als carrers limítrofs de Barberà del Vallès per evitar que s'atreguin clients de Badia. L'episodi més convuls a l'entorn de l'establiment va passar el febrer del 2023 quan un home va morir tirotejat quan era dins del seu cotxe davant del local. Esport, Xavi Campos.
Mireia Belmonte ha guanyat ex aequo amb Laura Rodríguez, també nedadora del Club Natació Barcelona, la Copa Nadal d'aquest any al Port de Barcelona, que s'ha disputat aquest matí. Aquesta és Mireia Belmonte en declaracions a TV3.
És evident que aquest tipus de negoci...
Diferent, perquè no ho he fet mai. Sempre per la TV veia que es feia la Copa Nadal i per calendari no coincidia mai. Però l'any que podia fer-la, doncs, vaig apuntar la setmana passada i la veritat és que experiència molt divertida.
La categoria masculina l'ha guanyada Guillem Pujol del Centre Natació Mataró, que ha aconseguit l'onzena victòria consecutiva i ha establert dos nous rècords, el de victòries absolutes amb aquestes 11 i el de temps en què ha nedat els 200 metres amb un registre d'un minut i 50 segons. Marc Vivés, director esportiu del Barça femení, reconeix a TV3 que va tenir dubtes sobre la renovació d'Alexia i prefereix obertament el Real Madrid com a rival als quarts de final de la Champions, que s'han de jugar al mes de març. Carlos Corberán és el nou entrenador del València, substitueix Rubén Baraja, l'han confirmat de matinada i s'estrenarà el 3 de gener contra el Madrid. El Celta ha anunciat aquest matí la renovació del seu capità Iago Aspas per una temporada més, fins al 2026.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Aquest Nadal torna un agent especial.
Johnny English.
Molt especial.
Quin problema hi ha?
Seductor com cap altre.
Ah, sí?
I capaç de fer servir les tècniques més astutes.
A poc, qui bona lletra.
Tarda de Nadal amb dues pel·lícules de Rowan Atkinson. Johnny English i Johnny English Returns. Aquesta tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats, i el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Ah, quin fer!
Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
A mi m'agrada fer aquest monòleg, que és un format que no té convidats, i així m'estalvio que me'ls robi Pablo Motos. Pues demà va fer un discurs a l'Arc de Triomf, que és per on es va passar l'ordre de detenció, també.
Sí, sí.
Per Sant Esteve, el 24. El resum de l'any amb Andreu Buenafuente. Dijous, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Què tal? Bon dia, com esteu? Avui toca dir-vos bon Nadal. Cada migdia, a les dues, amb aquesta sintonia, els serveis informatius de Catalunya Ràdio us saluden i us informen de tot allò que passa a casa nostra i també a tot el món. És un plaer per nosaltres acompanyar-vos i no podíem faltar el dia de Nadal. No us enganyarem, avui anem enregistrats. Igual que vosaltres, estem gaudint, se suposa, d'un dinar familiar. Sempre per aquestes dates m'atrapa el dubte de saber qui escolta aquest programa. Hi ha algú a l'altra banda? Un dia 25 de desembre, a les dues del migdia, quan la teoria diu que tots estem entaulats o a punt d'entaular-nos, hi ha algú pendent de la ràdio? I últimament faig una cosa, un exercici, que és demanar-vos que em feu saber on esteu escoltant aquest enregistrament, aquest programa enregistrat. @OscarCatRadio, a través de Twitter. I em comprometo a respondre a tots aquells que m'expliqueu què esteu fent ara mateix sentint aquesta gravació. Esteu ja entaulats? Esteu esperant algú que treballava i, per tant, fa tard? Esteu buscant un aparcament? Us esteu desplaçant? No teniu dinar de Nadal i, per tant, dinareu a casa sols? Expliqueu-me on sou, què esteu fent mentre escolteu aquest programa i jo em comprometo a respondre-us a tots vosaltres a través de Twitter, @OscarCatRadio. M'hi comprometo de fer-ho ara mateix en directe. En tot cas, el Catalunya Migdia és un programa informatiu de dues hores. La primera, entre dues i tres, us portem totes les notícies i a partir de les tres analitzem l'actualitat amb experts i també amb analistes, amb tertulians que ens acompanyen i ens ajuden a entendre les notícies més enllà del que és pròpiament el titular. I entre tots ells tenim unes figures destacades que cada dia ens porten el que nosaltres en diem la dèria,
un tema que no és ben bé de l'agenda, però que ells ens volen proposar per tal que hi debatem, ho analitzem i pensem. I avui el que farem és recollir-ne 3 o 4 de les més destacades que hem tingut en aquests 3 primers mesos de l'any. Per exemple, la primera. Ens n'anem el 7 d'octubre d'aquest 2024. La Carlota Gurt, l'escriptora Carlota Gurt, que ens acompanya cada dilluns, ens feia reflexions sobre, precisament, l'art de tertuliejar. Té sentit que algú sàpigui de tot? Es preparen els tertulians? Les tertúlies? Els hi passem els temes? Com s'afronta una tertúlia? La Carlota Gurt, insisteixo, aquell 7 d'octubre del 24, reflexionava sobre l'art de tertuliejar. Carlota, de què ens vols parlar,
a
veure?
A veure, avui, igual que hi ha el metallenguatge i la metaliteratura, avui farem la metadèria. Sí, volia parlar d'això, o sigui, dels tertulians, no? De nosaltres, no? D'aquests que ens dediquem a parlar de les coses, perquè, clar, tenim molt mala fama, no? Vull dir, quan tu li dius a algú, vaig a no sé on, ostres, no? Quasi que et donen com el condol, no sé si els de la Tarol els hi passa o no. I llavors, clar, jo de vegades em sento una gran impostora, no? Perquè al final els tertulians no podem parlar de tot, no? Hi ha coses que no en tenim ni idea. Jo hi ha moltes coses que no tinc opinió. I llavors, de vegades, jo doncs, ho dic, escolta, mira, doncs no ho sé. Però, clar, diguéssim, això va contra l'ofici del tertulià, perquè si tu, no, com a tertulià, has de ser un opinador i has de tenir una opinió, perquè si no, diguéssim, la teva feina no té sentit, d'alguna manera, no? Però jo sovint em trobo que penso que tinc més preguntes que no respostes o opinions, no? No sé, vull dir, m'agradaria saber si els altres també tenen aquesta sensació que, de vegades, això, no treuen un tema i dius, hòstia, jo d'aquest tema és que no en tinc, però ni fava, no? Però, clar, algú has de dir, perquè estàs allà cobrant. Una altra cosa curiosa d'això de la mala fama que tenen els tertulians és que la gent es pensa que es cobra molt, saps?
La pagueta de ser,
sí,
de tertulià, no?
Sí, clar. Sí, llavors, clar, vull dir, si realment sabéssim, no, que cobrem 2 duros, no? Bueno, no m'estic queixant, però saps que vull dir que ja... Home, que si voleu pagar més, encantats, eh? Però, no, vull dir que hi ha una mena de distorsió, no, del que és el fet d'opinar i el, no, i el, no ho sé, i m'agradaria, ja que tinc aquí a 3 persones, a veure com se senten ells amb tot això.
Doncs, home, t'haig de dir que... Home, coincideixo bastant amb la reflexió que fas, no? És impossible que ningú sàpiga tot. De fet, això es diu tertúlia, no es diu simpòsium, no? Per tant, està clar que els que estem aquí podem saber d'unes coses més que d'unes altres, però, en tot cas, i potser és per la condició de periodista més que d'una altra cosa, acabes tenint un cert control de l'actualitat perquè fas un seguiment i això et permet tenir una idea de les coses, no? Una opinió que més o menys pot estar arreglada o no amb altres, però en tot cas és la teva. I això és el que aportes, no?, des d'aquest coneixement. Aquesta visió que moltes vegades pot ser, doncs, una opinió més, que potser no aporta un gran valor des del punt de vista de l'originalitat, però potser de vegades sí. I això, entre tot, és el que ajuda potser al que ens està escoltant a tenir un criteri més.
Clar, ajuda a interpretar. Jo crec que hi ha dues... com vessants diferents. Per exemple, jo sempre ho dic obertament, de futbol no n'opino, i perquè no en sé i perquè no n'he sapigut mai i no n'aprendré en una tarda. O com ara, o els castells, no?, que aquests dies se n'està parlant i no, qui no en sap, doncs no ho aprendrà en una tarda. Diferent és que avui es publiqui una sentència i que sapiguem que a la ràdio o a la tele en parlarem i ni tan sols mostrem l'interès de llegir-la. No? Vull dir, hi ha temes que sí que ens podem preparar i encara que no en tinguem una opinió, doncs treballar-los una mica, perquè justament com se'ns està pagant uns diners i estem des d'un lloc privilegiat opinant, donant la nostra opinió, doncs informem-nos de les coses i preparem-los una mica, però hi ha coses que no passa res per ser honestos, com això que deia jo ara del futbol, de no em puc opinar perquè és que no ho aprendré aquesta tarda.
Però és que fins i tot amb això hi ha un element. Perdona, Isabel, que volies parlar.
No, tranquil·la. Jo crec que al final és com la vida mateixa, no? És a dir, és veritat que acabes opinant, a vegades opines de coses o dius la teva idea sobre una cosa que no domines, ni molt menys, però com a la vida mateixa, com quan reflexiones sobre qualsevol tema, no? Jo crec que s'ha de tenir la suficient prudència, com deia la Carme, de quan tu no tens ni idea d'una cosa, doncs poder-ho explicar, que no saps, per exemple, de futbol o dels castellers que parlava la Carme, però després jo crec que també passa una miqueta per tenir un cert sentit comú, no? I intentar fer una reflexió més que un anàlisi reflexiu que pugui aportar una visió diferent de la que tenen els altres tertulians que estan en aquella mateixa tertúlia. Jo crec que precisament una de les feines dels que ens convoqueu és que busqueu perfils que sabeu que pensem qüestions diferents, no només des d'una perspectiva política o ideològica en l'eix nacional, sinó també política o ideològica en l'eix social, econòmic, etc. No? I després jo crec que és important coses que a vegades no sabem fer gaire, que és poder escoltar, no? O saber escoltar. No? A vegades els tertulians anem, diem el nostre discurs perquè volem defensar una idea o volem defensar el que pensem sobre un tema, i en canvi a vegades ens faltaria allò que també reclamem socialment, i és escoltar el que l'altre diu perquè ens pugui aportar la nostra visió, no? Jo crec que sí, que a vegades pequem de parlar de tot o d'opinar de tot, però també ens passa, jo per almenys a mi em passa també a la meva vida quotidiana, és a dir, jo en una tertúlia d'un dinar, un sopar o davant d'un tema que tingui interès, jo no em puc quedar al marge, no? Jo opino, decideixo i corrent el risc que potser allò que diguis no agradarà a la gent. Això jo crec que també és important poder-ho transmetre. Tots sabem que el que diem en una tertúlia no sempre agrada a tothom, però una de les coses que tenim els tertulians és que entre nosaltres, que a vegades no se sap, ens tenim carinyo, és a dir, ens tenim carinyo i ens estimem i ens caiem bé més enllà de les divergències ideològiques, socials, etc.
I de fet reivindico la figura del tertulià que no sap coses, saps? Vull dir, hauríem de tenir un tertulià que no sap mai res, que només té preguntes, no? Que al final, d'alguna manera la tertúlia actua com una mena, és com quan llegeixes literatura, que la gent es empatitza amb algun dels personatges, no? S'identifica, en les tertúlies passa el mateix, no? Al final no, l'oient s'acaba, no?, identificant amb algú. I per tant, jo crec que hi ha molts oients que estan molt perduts i que tenen moltes preguntes. Llavors, jo crec que reivindicaria la figura de que el tertulià que no sap res, no? De reconèixer més públicament, no?, la nostra ignorància.
Esteu escoltant el Catalunya Migdia en aquest programa especial enregistrat per celebrar el dia de Nadal. Estem recuperant algunes de les dèries que durant els primers mesos de l'any ens han acompanyat al Catalunya Migdia a la segona hora a partir de les 3. Hem sentit la Carlota Gurt reflexionant sobre l'art de tertuliejar i ara ens anem al 24 d'octubre. El 24 d'octubre la Llucia Ramis, escriptora que ens acompanya els dijous, feia un altre tema que també ha donat molt de sí en els últims mesos i els últims anys. D'una banda, el poder dels tertulians, que analitzava la Carlota Gurt, i de l'altra, el poder de les xarxes socials. Hi hem de ser, a les xarxes socials? Podem viure sense xarxes socials? En fem un gra massa de ser-hi? A Twitter, a Instagram, a Facebook? Cal ser-hi? Què passa si no hi som? Què passa si, per un temps, desconnectem d'aquestes xarxes? Podríem viure-hi i donem més importància al que passa a les xarxes del que passa a la vida real? Sobretot això hi reflexionava el 24 d'octubre l'escriptora Llucia Ramis. Sí, bona tarda.
Bona tarda.
Tens aquí expectants a veure quin tema els proposes.
És un dilema que no sé com resoldre, perquè fa uns dies l'escriptora Najat El-Hajmi anunciava que tanca el seu compte d'Instagram, que és l'única xarxa social que feia servir, i el tanca no només pels insults i les amenaces que hi rebia per part de racistes, de masclistes, de fonamentalistes, i perquè li llevava temps i la posava de mal humor, sinó també perquè Meta, que és la macroempresa de Mark Zuckerberg, fomenta malalties mentals, diu ella, com trastorns alimentaris, depressió, angoixa. Ara sentíem els informatius que els joves s'autolesionen cada vegada més, cosa que també es veu molt a les xarxes, i a més Meta sap que fomenta tot això i no ho evita. Hi ha un botó per denunciar-ho, però, com es va veure el programa Salvados, recordava Najat El-Hajmi, això no serveix absolutament de res, la qual cosa fa que, deia ella, els pederastes i els pedòfils puguin moure's tranquil·lament per la xarxa, per exemple, no? I també fa uns dies el músic i artista asturià Rodrigo Cuevas anunciava que deixa Twitter, ara X, perquè diu que no vol tenir res a veure amb Elon Musk. I va comprar aquesta xarxa fa gairebé 2 anys, és l'home més ric del món i no amaga que fa servir aquesta joguina, Twitter X, per promocionar la campanya de Donald Trump. Sabeu que ha decidit sortejar $1 milió cada dia fins a les eleccions entre les persones que signin una petició de defensa de la llibertat d'expressió i el dret de portar armes. Això de la llibertat d'expressió té gràcia quan Musk se salta totes les normes democràtiques i fa i desfà el seu gust. Per exemple, hi ha comptes de Twitter, com el de Palestina, oi, que han han rebut restriccions, tenen restriccions, de manera que no pots seguir-los, i si ho fas, de sobte, deixes de fer-ho sense cap mena d'explicació. I, en canvi, Musk et mostra piulades de gent a la qual no segueixes, inclòs ell mateix, i, malgrat que tu bloquis un usuari, ara aquest usuari podrà veure tot allò que tu publiquis, encara que això et pugui posar en una situació d'indefensió moltes vegades, no? És a dir, que Musk manipula l'accés a la informació per motius que no et protegeixen, sinó que responen en els seus interessos. I ho pot fer, és una empresa privada, les regles del joc les ha posades ell, i, clar, al final hi ha més gent que ha deixat les xarxes, o algunes xarxes, o bé perquè ja no són el que era, perquè estan carregades d'odi, perquè és molt cansat rebre atacs i perquè ens atrofien el cervell, i sobretot perquè fa l'efecte que qui guanya, sobretot a X, és aquesta branca menys tolerant, no? La menys respectuosa, la menys democràtica, o sigui, els trolls. Fa l'efecte que són els qui s'estan quedant amb tot el territori de la xarxa. Són els que sembla que hi tinguin més presència, i per tant, són els que tenen més veu i més veus, o en tot cas, són els que tenen més eco. I a més, els algoritmes els beneficien, reforcen aquesta hegemonia. La paradoxa està en que qui dona poder a les xarxes som nosaltres, som els usuaris. Si ara tothom deixés d'emprar-les, aquestes xarxes s'extingirien, no valdrien res, ningú hi voldria invertir, ningú voldria ser-hi. I d'altra banda, es verà que cada usuari que se'n va és una veu que es perd. Llavors la meva pregunta és, què hem de fer? No sé si hem de resistir, tot i saber que estem enriquint encara més aquests personatges que s'han fet amos i senyors del debat públic, que permeten la difusió de material violent i que, de fet, ens porten cap allà on els interessa, que és el conflicte, perquè el conflicte genera més trànsit de dades. És a dir, si fem això, si ens mantenim a les xarxes, no som còmplices d'aquest abús que fan a l'hora de manegar el que es publica i el que no es publica. No estem alimentant el monstre. Perquè, a més, si tens l'etiqueta blava a Twitter, si pagues per tenir Twitter, monetitzes les reaccions que reps. Per tant, hi ha molta gent que fa comentaris molt racistes o molt passat de voltes, només perquè saben que això genera feedback i, per tant, guanyen dobbers d'aquesta manera. Això activa els algoritmes, que escampen odi, escampen mentides, escampen deshumanització per tot arreu. I, d'altra banda, no sé si ja han fet de les xarxes una necessitat, com puguin ser els mitjans tradicionals, no sé si ja és impossible prescindir-ne, si volem tenir contacte amb el món que ens envolta, no sé, ens poden permetre viure sense xarxes? Hi ha gent que dona a conèixer la seva feina i el que fa a través de les xarxes, és la seva manera de no desaparèixer. Però, d'altra banda, no fa il·lusió formar part d'aquest imperi del mal tan brut, tan poc ètic, i que deslegitima l'ús de la informació, un món del qual Elon Musk i Mark Zuckerberg ens han fet pràcticament els seus esclaus.
Doncs el debat és molt clar i, per tant, us vull sentir.
A mi em sembla que...
La rebufada del Ferran, com una tipus... Uf, aquest tema, a veure...
Sí, clar.
Jo crec que la resposta, ens podem permetre viure al marge de la xarxa, la resposta és no. Depèn segurament de què et dediquis, això és evident, no? És a dir, si el teu àmbit professional és un àmbit que no necessita transmetre informació ni rebre informació per part de la xarxa, doncs probablement sí, no? És a dir, aquell àmbit molt, no sé si local o molt que la teva supervivència no té res a veure amb el món de les xarxes, doncs probablement sí, però la gran immensa majoria de persones que jo conec no podríem permetre's viure'n sense estar present en les xarxes d'una manera o una altra, amb perfils més o menys públics, amb feedbacks més o menys evidents, amb silencis o no silencis, però fent ús i tractant i tocant i que la coneguin a la xarxa. Hi ha professions que necessitem que se'ns visualitzi a la xarxa i també tenir informació a través de la xarxa. I sabent, però, que precisament aquesta xarxa no sempre és... La informació que surt no sempre és real, no? No sempre és veritat. Tu ara, Lucía, ho deixaves molt clar. Jo crec que la gran assignatura pendent és precisament saber discernir i que hi hagin uns paràmetres de control que permetin que hi hagi una informació fidedigna i després que les qüestions que
ratllen la delinqüència, els delictes estiguin sota una fiscalitat que actualment no existeix, no? Jo crec que aquest és el gran repte del futur, perquè jo em sembla que viure sense l'ús de les xarxes, ara per ara jo ho veig impossible.
Tot i que és veritat, com deia la Llucia, que es comencen a donar alguns casos de gent que voluntàriament diu, escolta'm, tot i que m'anava bé i no em compensa ja. I, per tant, és més els contres que no pas els pros. I, per tant, cada vegada, es comencen a haver alguns casos, cada vegada més. Ara fa uns anys no se'n trobaven i ara sí que hi ha molta gent que decideix deixar-les.
I cada vegada costa més justificar el mantenir-se a les xarxes. És molt difícil prescindir-ne perquè cada vegada que s'assoleix una fita, cada vegada que s'obre una finestra, tirar enrere o no fer-la servir, doncs és molt complicat. I és veritat que hi ha moltes persones que per motius professionals es poden doncs, donar a conèixer o conèixer tendències o aprofundir en temes a través de les xarxes. I això és així. Ara bé, jo crec que s'ha d'haver, més que una prohibició o un control, crec que hi ha d'haver una conscienciació ciutadana global en el sentit de que no tot allò que hi ha a les xarxes és bo, no tot allò que hi ha a les xarxes és cert, no tot allò que hi ha a les xarxes és positiu, i aprendre una mica a blindar-nos. Però és molt difícil un blindatge, sobretot amb la gent jove. Tot el tema de l'estigmatització, del problema d'imatge, la servitud de la imatge, el causar trastorns a persones joves en matèria precisament de pes, de sobrepès, d'aparença física, gent que no s'agrada i és la mar de normal, causa un... Jo crec que és bona part, o explica bona part dels problemes de salut mental que avui en dia tenim a la nostra societat. Doncs tant de bo poguéssim viure sense xarxa i tant de bo poguéssim ser més conscients tots plegats de la dificultat que és viure-hi i ser conscient de la problemàtica que comporta. Jo, tant de bo... Jo bogaria per fer un blackout a les xarxes.
A veure, Ferran està aquí escoltant.
És que, bueno, és que és un debat que tenim molt als diaris, que tenim molt als mitjans de comunicació. Clar, evidentment, una cosa és un mitjà, és a dir, qui es planteja com estan les xarxes, no? Jo crec que no és el mateix plantejament el que fa un ciutadà que no té una visibilitat pública, perquè és un senyor doncs, que és mestre, que és pagès, o no sé, que treballa en un banc, diguéssim, que el que té un mitjà de comunicació, en què les xarxes socials són una forma de fer arribar, de difondre els nostres continguts, o que té, que segurament estaria dins d'aquest més proper amb això, una empresa, una institució, un partit polític, algú que vol comunicar, no? Clar, evidentment és un lloc on explicar-nos i és un lloc, diguem-ne, que el local, el bar on anàvem, no?, a explicar-nos i a buscar conversa, doncs s'ha degradat molt, no?, el local ha perdut molt i més des d'aquí va haver l'últim traspàs i canvi d'amo, la cosa no ha anat bé. Aleshores, això ens porta cada cop més a la unilateralitat, és a dir, a ser a les xarxes sense donar feedback. Què vol dir? Doncs que cada cop, i parlo, per exemple, d'experiència personal, jo intento interactuar zero. Tinc una norma, que és que jo no interactuo amb anònims o gent que jo no sé, és dir, si jo dono la cara i em dic Ferran Casas Manresa i estic en aquella xarxa i dono la cara, doncs tu, si vols que jo et contesti, també has de donar la cara perquè jo no parlo amb fantasmes. Però clar, és evident que sí que el debat s'ha empobrit molt perquè hi ha molta menys interacció i des que hi ha hagut el canvi, aquest traspàs del bar que deia jo, hi ha menys controls, menys inspectors, i això empobreix, no cuida i degrada la nostra democràcia. També hem de tenir en compte que, per exemple, en el cas de Twitter, només el 10% dels usuaris són actius. És a dir, hi ha un 90% de persones que estan a Twitter i que o no... O si van fer un dia un compte, si van registrar i no miren mai, o senzillament són voyeurs.
Però, a més a més, el
que
apareix...
I només hi ha un 10% que fa retuits o piula.
Si vingués un extraterrestre, per exemple, i agafés el meu compte de X, deduiria que en aquest planeta no es juga a futbol, no hi ha cotxes, no hi ha èpica, no hi ha esgrima, no hi ha... No sé què. I només hi ha unes determinades temàtiques sobre una determinada tendència. Per tant, són bombolles d'autoengany. tot.
Però abans era així, Albertes, però jo crec que ha canviat molt això. Cada vegada és més, t'arriben idees que són completament contràries.
S'ha accentuat, clar.
Sí, i llavors són coses com que se filtra, te va calant un discurs del que és el món que està completament en contra dels meus principis, per exemple. I això perquè hi és el meu perfil, no? Llavors, tot això t'arriba i crec que cada vegada més s'estan convertint en xarxes molt perilloses.
Aquest és, aquest és un debat que també tenim al periodisme, és a dir, nosaltres sabem com són els nostres lectors, sabem com són els nostres oients i podríem dedicar-nos a fer només un mitjà que els complegués i que els hi donés la raó i que alimentés les seves posicions o els seus apriorismes. Això, que hi ha una cosa que es diu periodisme que impedeix que ho fem, i que fem, doncs, que també els expliquem als nostres lectors coses que no els agraden o que els fan pensar o que fins i tot sabem que els faran enrabiar, una empresa com Twitter, i ja no cal dir, per exemple, TikTok, no ho fa. I aleshores què fa? Doncs l'algoritme li ensenya a la Lourdes el que pensa que a la Lourdes li agradarà.
Sí, sí.
I si una cosa ja intueix que no li agradarà, no l'ensenya perquè no vol que la Lourdes tingui una posició formada i crítica. Vol que segueixi allà fent scroll.
Jo volia dir una cosa també, i és que si tu parles en general de les xarxes, és a dir, la resposta que fa la Llucia, jo crec que de marxar de les xarxes és molt matisable, perquè és a dir, jo recordo quan van sortir, i els que ja tenim una edat, és a dir, recordo que va semblar que qui ho petava era Messenger, que ara no existeix.
Sí, no existeix.
Després va ser Facebook. Si un mitjà de comunicació no estava a Facebook, no era ningú. Ara, Facebook ha quedat per una altra cosa, però els mitjans a Facebook, poquet. Llavors va aparèixer Twitter.
Perquè Facebook hagi mort.
Però després, Twitter. Tothom havia d'estar a Twitter, a nivell de periodistes, em refereixo, sí, sí, sí. Perquè allò era la gran àgora. Cada vegada això ha anat degenerant més i altres xarxes que estaven més destinades al teu lleure, com per exemple Instagram, cada vegada hi ha més gent que s'informa a través d'Instagram o gent que s'informa a través de WhatsApp.
O LinkedIn.
O LinkedIn o TikTok. És a dir, cada vegada jo crec que les xarxes han anat variant la seva funcionalitat original, podríem
també,
dir.
També cadascú i l'Òscar i jo...
Molts dels problemes que estem parlant ara tenen molt a veure amb Twitter, perquè tu fas la mateixa publicació a Twitter i a Instagram i les respostes que rebs són radicalment diferents. A Twitter és un cau d'odi i a Instagram tothom és feliç i cap de les dues deu ser del tot real.
Això passa molt, per exemple, amb els polítics. És a dir, tu agafes un polític i veus una piulada que fa i tot el hate que allò li genera i aquell mateix polític posa una foto amb la seva filla a Instagram i hi ha dos comentaris de hate, però n'hi ha 45 dient-li que mona, que bé, que simpàtic, perquè, diguem-ne, a Twitter ja és un lloc on hi ha molta gent que hi va insultar i que hi va a treure la seva mala llet. En canvi, a Instagram és un lloc... Vull dir, això està claríssim i anava a dir l'Òscar i jo que hem hagut d'aguantar un munt de gurus explicant-nos coses d'aquestes als mitjans. Sabem que al final cada xarxa, doncs, la gent hi busca una cosa diferent o té un públic diferent. Clar, per exemple, Facebook no ha mort.
No.
El problema és que Facebook ha decidit matar els mitjans, perquè què va fer Facebook? I Twitter ho està intentant fer. És a dir, primer els mitjans posàvem allà els continguts i ens els cuidava i els distribuïa. I ara què fa? Ara ens capa i diu... Si vols que jo et distribueixi aquest contingut...
Dóna'm diners.
Paga.
Dóna'm, però la pressió física, justament, la pressió estètica està a Instagram, sí. No està a Twitter.
Sí.
Eh?
Sí, sí, sí. Sí, jo crec que cada un de les xarxes, per exemple, LinkedIn, no? On s'ha estat, des de fa ja uns quants anys, ubicant des d'una perspectiva professional. No? És a dir, és la perspectiva empresarial i professional que utilitza LinkedIn i, per tant, totes aquestes qüestions que afecten o que tenen a veure amb Twitter no passen a LinkedIn. Eh? És a dir, LinkedIn és sempre un discurs com bastant respectuós amb cada una de les persones. Les persones publiquen allò que estan treballant, etc.
Gent hi va buscar feina, no trolejar.
Sí. No trolejar. I, per tant, han aconseguit aquest target i en aquesta manera de funcionar. Instagram, és veritat que hi ha una qüestió molt sociabilitzada i d'una qüestió d'imatge, que jo crec que aquí doncs és on la Llucia
posa el foc en una part d'aquest d'ús Instagram, on les influencers, l'estètica, està gras o està prim, i com això afecta en aquells usuaris d'Instagram. I després Twitter, que deixeu-me, hi havia una frase que jo li assigno a Santi Segurola, però em sembla que no és de Santi Segurola, que és com una taverna de borratxos, on has permès dir absolutament tot amb total impunitat i no hi ha cap tipus de fissura. I el que deia en Ferran abans, l'anonimat, no? Com l'anonimat ha permès que, no només a Twitter, sinó també quan tu vas amb un diari i veus els comentaris que fan les persones amb un determinat article, les que tenen un nom fictici es permeten el luxe de dir el que els hi passa pel barret, insultant, no insultant, etc. No? I per tant jo crec que és aquest ús diferenciat de cada una de les plataformes les que fa que puguin ser tendencioses i malèvoles. El que passa que, com, responent a la pregunta de la Llucia d'inici, no sé fins a quin punt, si no hi ha control, si no hi ha una intervenció, és fàcilment poder prescindir d'aquestes xarxes, no? A mi se'm fa molt difícil, prescindir de qualsevol de les xarxes. Però, mira, precisament em sembla que de la que més podria prescindir és la d'Instagram, perquè em sembla que és ben bé una qüestió molt d'explicar allò que
com
fas.
Com d'exhibicionisme,
sí,
no?
I a mi, doncs, m'interessa relativament ben poc, però, en canvi, hi estic, perquè sí que m'interessa relativament més el que fan els altres, no?
Esteu escoltant aquest Catalunya Migdia especial Dia de Nadal. Estem enregistrat. Us he demanat quan començava el programa que em féssiu arribar a través de Twitter com esteu sentint aquest programa. Ara ja ha passat una estona. Potser ja sí que esteu entaulats. Potser ha variat d'alguna cosa el que m'heu enviat a les dues. Em comprometo a respondre-us en directe a través de Twitter, a través de X, @OscarCatRadio. Si em feu arribar com esteu escoltant aquesta gravació, em comprometo a respondre-us a tots plegats. Estem sentint algunes de les dèries més destacades d'aquests quatre primers mesos de l'any. Hem sentit ja la Carlota Gurt parlant sobre les tertúlies, la Llucia Ramis la sentíem ara sobre les xarxes socials, el fet de ser-hi o no ser-hi, i el 12 de novembre, l'Empar Moliner, que ens acompanya els dimarts a les 3 de la tarda, parlava sobre una decisió de la Conselleria d'Alimentació i també de la d'Educació sobre el fet de fer que tots els nostres alumnes, els nostres nens, els nostres estudiants siguin conscients de la importància d'una bona alimentació i que hi hagi una formació sobre l'alimentació, sobre la dietètica, sobre què cal menjar i què no, sobre els productes de quilòmetre zero. Som conscients d'aquesta importància? Les noves generacions tenen tan present com els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, què és el que s'ha de menjar segons l'època de l'any i com tenir una alimentació prou equilibrada? L'Empar Moliner hi reflexionava el 12 de novembre en aquella dèria. Bona tarda.
Bona tarda.
Clar, l'Alícia és nova, entre cometes, perquè és la primera temporada que tertulieja a Catalunya Migdia. El Marcos ja té llarga experiència, sí. I la Gemma també, ja et coneixen tots dos, i per tant has entrat a l'estudi i l'Alícia, al·lucinat, em fa l'efecte, perquè has entrat fent abraçades i tocant parts que no s'haurien de tocar.
Ja fa temps que no ens veiem. M'estàs acusant d'alguna cosa?
Has tocat parts que no s'haurien de tocar.
D'amb dues persones.
Bé, sí.
D'amb dues persones, de Marcos,
sí.
I de Gemma.
Sí, sí, sí.
Jo soc tocaire. Saps que vaig tocar el cul de Puigdemont un dia que no sabia que era ell?
Sí, ho has explicat alguna vegada. Però després us heu ensenyat fotos dels nens, de tot plegat.
Perquè jo fa temps que no vaig a la Gemma.
I tot plegat ha acabat parlant sobre gallines. I si s'havien de comprar gallines o no per tenir un galliner. I l'Alícia i jo ens hem quedat aquí, com volem dir, bé, no sé molt bé què fem.
No, perquè en Marcos m'ha dit com va la vida al camp, perquè tots aquests de l'Hospitalet ens dieu camperols, els del Bages, que amb raó, i teniu raó, per som camperols. Llavors, jo he dit, l'operació gallines està en marxa. Llavors, en Bota,
sí.
Diu, has de tenir gallines. Jo he dit, però amb gall o sense gall? Perquè ara estic...
He dit que no, sense gall.
Però això són dues corrents. Un dia hem de fer un Catalunya Migdia sencer sobre les gallines. La meva veïna diu que un gall està bé.
Ah, Bota diu que no.
És que
les estressa a les gallines, es veu el gall.
Mana molt, un gall.
No ho sé, però...
Això bé, segons qui, t'ho trobes sexista.
Ja, però és que...
És el destí natural.
Ja està, l'altre. No li doneu peu al Marcos. Tinguem la festa en pau, perquè si no tindrem un embolic. Però assumeixo la meva incapacitat per assessorar-te en el tema de gallines. No tinc ni idea.
No vols tenir ous, allò, anar a buscar l'ou, llavors el tomàquet de l'or...
Mira, la meva vida ja és prou complicada com per a sobre haver de cuidar gallines a casa. O sigui,
filla i jo l'altre dia estàvem pensant si cabra, també, la veritat. Sí, estàvem mirant. Però les cabres de la nostra veïna són molt boges. Estan molt cabres. Només hem de vigilar. Tenen una personalitat molt de cabra.
Com hem arribat fins aquí? És a dir, com hem arribat al tema si en Marc Moliner de comprar unes gallines i una cabra?
Quan avui el que ens amoïna...
També diré, podies agafar la cabra i anar amb la trompeta. I anar,
sí, anar fent saltirons.
Actuant per les cantonades.
I tu passaries el plateret, estimat amic.
Amb aquelles escales que pugen la cabra perquè actuï.
Això ja està prohibit. Ara només poden actuar en el circ, les cabres estan prohibides, només nens. És veritat, és així. Si cabra, no, nen, sí.
Va, d'acord. Molt bé. Creus que podem anar a la dèria o encara tens alguna cosa més a comentar?
Sí, faré de talonera, perquè jo sé que tot Catalunya està esperant la vostra opinió sobre les grans declaracions del senyor Mazón i el finançament de Catalunya.
No, Feijó.
Ai, vull dir Feijó a favor de Mazón.
Molt bé. Va, anem a la dèria, que intentaré conduir una mica la situació. Que a veure, què ens vols proposar?
L'altre dia, com a mestressa i dama del programa més emocionant de Catalunya Ràdio, que és el De Vins, que fem aquí a Catalunya Ràdio, vaig anar a la conferència col·loqui del nou conseller. La conselleria és la meva preferida. Mm. Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació. O sigui, ho té tot.
Ho té tot, per tu. Amb això ja fas, no? La teva vida ja té sentit, no?
Tu vols ser consellera d'alguna cosa? Diria de roba interior, però si no, d'això.
Molt bé.
Es diu Òscar Ordeig, i d'entre les coses que va dir, n'hi ha una que m'interessa particularment. Jo d'aquesta qüestió n'havia parlat amb la Carme Ruscalleda, sempre que me la trobo li pregunto coses de menjar, a mi m'interessa molt aquesta qüestió, de manera informal, no? I algun article n'he comès. Ell deia que s'intentarà fer una assignatura d'alimentació, no sé si ho va dir així d'una altra manera, ho sentim, a les escoles.
Formació de quin és el procés de producció dels aliments. Els aliments no cauen del cel, no venen de l'altra punta del món per art de màgia, sinó que hi ha un productor que els elabora, que hi ha una distribució, hi ha unes denominacions d'origen, hi ha un territori vinculat històricament amb una cultura, amb una tradició, amb una dieta mediterrània.
La meva generació, potser la següent i la següent, i també l'anterior, poden estar perdudes a l'hora de transmetre la cuina, i en aquest cas incloc el vi. Què vull dir amb això? Que hi ha gent com nosaltres que pot parlar de la cuina de la seva mare, de la seva àvia, i potser els nostres fills no podran, en canvi, parlar de la cuina de la seva mare o del seu pare. Els horaris partits, els partits de futbol dominicals de la canalla el diumenge, el fet que els avis, que tenen potser més temps, no viuen amb els nets. També hi ha una concepció que algunes dones de la meva generació vam tenir, que la cuina era com una condemna del masclisme, és a dir, la mujer i la sartén en la cocina estén. Algunes potser no van cuinar. A veure, escombrar i fregar sí, però cuinar potser no. Totes hem trepitjat, esclar, tots els restaurants que hem pogut. La Carme Ruscalleda deia que potser hi ha una generació que està perduda a l'hora de transmetre, però que es pot recuperar la dels nostres fills. I com? Doncs dient això que deia el conseller, fent alimentació a l'escola. Els nens del Penedès van a visitar cellers, és clar, perquè allò és part del seu territori i la seva cultura. Veig bé que també comprovin que és una mongeta. I en aquest sentit, una amiga paradista del mercat em deia, venen les escoles, els ensenyes una mongeta tendra i et diuen que és de mame. Potser no han vist mai una mongeta sense envasar i no tallada. Els pares, cansats de tot el dia, arriben i amb prou feines, després d'extraescolars, fan un sopar de tràmit ràpid i naturalment sense cap il·lusió. Estan tots fets pols, la criatura extraescolars i el progenitor, progenitora també. Catalunya serà regió gastronòmica el 2025. A les grans ciutats de Catalunya pots trobar sushi, edamame, poques, burritos, pizza, que són coses que m'encanten. Però i si vull una escudella, un fricandó, una vedella amb bolets? I si vull una copa del vi del Priorat, del Bages, del Penedès, del Montsant? I si vull, i fixeu-vos bé que demano molt poc, una amanida normal, no de bossa, amb enciam, amb rava, potser amb api, amb pastanaga no de pot, una amanida. Em sembla una molt bona idea que els nens puguin veure un enciam encara plantat. Només donant valor als viticultors i als agricultors donarem valor a la nostra cultura gastronòmica.
Molt bé, doncs és la visió de l'Empar Moliner, que no sé si algú té alguna cosa a dir a la taula. És que em sembla un tema poc discutible, però...
Algú et podria dir que a l'escola no s'ha de fer alimentació perquè s'han de fer altres assignatures.
No, quan el conseller diu...
Jo això ho veig molt correcte.
Donar nocions no vol dir fer una assignatura, però sí que tractar això, doncs, en alguna de les assignatures que hi ha, o en alguna de les... Els meus fills, per exemple, a l'escola pública del poble tenen un hort.
Sí, molts
a la meva escola també hi ha un hort.
Moltes, moltes coses també hi ha més escoles i, per tant...
I t'arriba un enciam hidropònic a casa una mica moix, però et fa il·lusió.
Sí, diríem que no serien els més macos, però no, bé, aquesta és la gràcia.
Llavors
sí,
que li toca, li toca un dia cada nen i aquest dia es dius quina desgràcia, ens el menjarem ara.
És això, no, no van fer una assignatura que fos alimentació, però van tractar d'on venen els aliments, com es conrea, etc. Quatre emocions. Gallines no en van tenir.
Doncs hi ha escoles que en tenen, de gallines.
Ja ho sé, sí, sí, jo parlo de la meva, però ja vindrem a casa teva quan en tinguis perquè les ensenyis, les gallines.
Exacte, farem una casa hort.
A mi ja m'agafa una mica gran, els meus ja.
No, però que tot sí, això sí ja, que és veritat el que diu, que tu a Barcelona és més difícil que puguis trobar una botiga de menjar casolà català, en canvi tens un ventall amplíssim de fast foods, de tot tipus de menjars de fora. Segurament no pots anar a un... No sé, si hi ha un kebab, no hi ha un kebab equivalent que puguis endur-te una escudella a casa o uns canelons, no? També és veritat que aquest tipus de menjar té un preu més elevat i segurament és un menjar més de taula, no? No és un menjar tant de me l'emporto i me'l menjo, no? Però és veritat que cada vegada costa més trobar menjar casolà per emportar-te d'aquí.
I ja et dic, el drama de l'amanida. Intenta trobar una amanida que no sigui de bossa. Que no sigui de bossa. Intenta-ho.
De bossa o ja feta.
No sigui de brots. Sí, sí. Intenta-ho.
Sí, sí. De fet, ja tenen
amb els... Dic a les grans ciutats,
Sí, sí.
Com Barcelona, Tarragona, digues. Perdona.
Sí, no, que jo crec també que hi ha un tema en això, que és que l'any passat va ser com l'any amb més venda de menjar per emportar. I és que també la gent no té temps per cuinar. Vull dir, no. Tenim jornades laborals eternes, t'has de fer el tàper, t'acabes portant. Per tant, vull dir que recuperar la cuina té molt també amb treballar menys per tenir més temps per anar a comprar producte de qualitat, cuinar-te'l tu. Si arribes a les 9 a casa i t'has de fer un tàper, no cuines. És que et fas...
Hi ha menjars que són de dinar i no són de sopar, però llavors el cap de setmana, que quan les àvies italianes diuen avui farem el ragú de 3 hores. Clar, hi ha el futbol, el no sé què, el no sé quants, però s'ha de poder fer. També és veritat que tothom fa règim. I la cuina catalana no és de règim.
Escolta, tots són pegues. Tots són problemes. En part, gràcies. Bona tarda.
Adéu.
I anem per l'última. Ja hem sentit la Carlota Gurt parlant de les tertúlies, la Llucia Ramis de les xarxes socials, l'Empar Moliner sobre les classes d'alimentació per nens a les nostres escoles i instituts. Estem recuperant algunes de les dèries que ens han acompanyat en aquests primers mesos de l'any al Catalunya Migdia. I ens en falta una més. L'Eugènia Alemany ens acostuma a acompanyar els dimecres i sempre ens fa una visió irònica, humorística, sobre l'actualitat, o més ben dit, sobre el comportament humà, podríem dir. I el dia 18 de setembre, molt a l'inici de temporada, l'Eugeni posava la lupa en una cosa que... Escolta, em confesseu-ho, tots ho hem fet, una vegada o una altra. Et plantes al metge, vas a urgències, veus que hi ha una cua de por, i penses, i si forço una mica? I si faig veure que estic més malament del que realment estic? Em deixaran passar? Aconseguir estalviar-me una mica de cua, l'Eugeni Alemany explicava com està, on està el límit a l'hora d'intentar forçar una malaltia per intentar passar al davant d'altra gent a les cues d'urgències. 18 de setembre, Eugeni Alemany amb la seva dèria.
L'Eugeni vol ser tertulià.
Ja ho veig. Mira, et dic una cosa, perquè estic temptat de fer una cosa, que és que l'Eugeni sigui tertulià i que la dèria es la faci Oriol Marc.
Seria enorme!
A veure, de què vols parlar?
Per favor, no m'agradaria que això alçarà polèmiques on no hi ha, d'acord? Però m'agradaria plantejar esta cosa de... Sabeu quan vas a urgències a l'hospital? Per favor, poseu-me una ambientació una miqueta... Lleveu-la... Exacte. Quan vas a urgències a l'hospital i entres en la sala d'espera i està tot ple, i vas a la finestreta i passes a la zona del triatge, val? Ixe famós triatge. Vos pregunte, fins a quin punt es poden exagerar una miqueta els símptomes? Res. Per a que en compte de 5 hores d'espera tal volta en siguin 3. No? Fins a quin punt és ètic exagerar una miqueta? No dic mentir, això mai. Però dic usar certs recursos estilístics, un poquet d'acting, una actitud compungida, mirar amb ulls tremolosos al sanitari, i sa llagrimeta que assoma però no cau. Ai, doctor, no em trobe bé. L'altre dia, per exemple, el diumenge jo estava a urgències, en la meva dona.
T'anava a dir que això deu venir d'alguna experiència personal, perquè si no això no...
El diumenge vam acabar urgències, jo estava presentant el concurs internacional de paella valenciana en el meu poble, sí. I la meva dona estava mala, malaltíssima, i al final jo vaig tornar en la paella, en la gola, i anarem a urgències, perquè sabeu que vos vaig contar... Això té a veure amb la dèria de la setmana passada. Això ja és com una sèrie. Parla així a la trama, les trames... No te pots perdre la dèria. Val? Jo vos vaig dir que ell havia estat a Cabo Verde, a Cap Verd, i havia vingut...
Hi havia un desordre digestiu...
Un desordre intestinal que em vam estar parlant. La cosa li ha anat a més i ha estat malalta. Aleshores, jo ja, quasi per obligació, he dit, Yolanda, ja, collons, anem a urgències, val? Anem a urgències perquè estava ja la cosa pintada molt malament i jo ja estava agobiant-me per si dic, hòstia, que igual tens alguna cosa, una disenteria, vull dir, alguna cosa...
Ai, no, com... no t'hi poses no, per no, poc, no t'hi poses per poc.
No, no, no rigueu, no, no rigueu, no, no, que va no. Per ahí la cosa, eh? Total, que anarem allí i allí estàvem i ella és molt cabuda, ella és d'aquestes persones que realment si no està morint-se no aniria al metge, és com que ho aguanta, és tot el contrari, jo en canvi som molt...
Això ho fan totes les dones.
És molt forta. I jo li mirava la meva dona i jo li dia, Yolanda, així n'hi ha molta gent sobreactuada. Comparava jo com estava ella i jo veia alguna gent que dic, aquesta gent té uns colors de cara, aquesta gent no està per urgències. Jo veia molta gent xerrant, que estaven en un bar que es faltava el carajillo. Aleshores, jo vos pregunte si heu hagut alguna vegada, heu hagut alguna volta, diguem, d'interpretar davant del metge. Fins a quin punt és ètic com a tàctica fer això per a que l'estada no siga tan llarga.
No sé.
Molt de silenci.
No sé, o sigui, a veure aquí... Jo estava esperant que diguessis un nom perquè donessis...
Mònica Hernández.
Jo crec que era més interessant que comencés Oriol Marc, que segur que
ja estava agafant embranzida.
S'ho està fent a sobre, Eugeni. Ho vol explicar.
És que hi ha aquella pregunta de l'1 al 10, quan mal et fa? És que no ho sé. Perquè per mi el 10 és estar-se morint allà al damunt, per tant ja no estaries a urgències conscient, i si tens molta febre o tens una grip forta, en el fons pots funcionar, el que passa és que no estàs en un 10.
Però, Oriol...
I a mi em costa molt mentir, també t'he de dir que em costa més anar al metge que mentir.
Sí.
Això no, si tinc al·lèrgia a algun col·lectiu és als metges, no per res, però sí que jo l'única vegada que, bueno, que vaig arribar fos, va ser amb una apendicitis, això sí, que em vaig desmaiar, només sortir del triatge, quan em van posar la via...
Desmaiar, eh?
Desmaiar fos, a terra. Així que...
Si vas aguantar una mica massa, podies haver anat una mica abans, potser.
El més preocupant és que no tenia gana. L'apendicitis era el de menys. És a dir, l'apendicitis... Vaig adonar-me que estava molt malament perquè no tenia gana. Que això és un símptoma gravíssim. I li vaig dir a la infermera, escolta, em passa alguna cosa molt greu, no tinc gana... Vale, perfecte, era tard, ja hauria d'haver sopat.
Com a argument per passar el triatge, això que diu l'Eugeni, o sigui, una cosa és exagerar i una altra cosa és dir-li no tinc gana, no com, tinc gana. Com a argument per passar davant. Jo el veig fluix.
Era un argument fluixíssim, perquè clar, la pobra infermera no em coneix, ni m'ha de conèixer. Però sí que és veritat, Eugeni, que quan vaig sortir de l'hospital després de l'operació, per circumstàncies de l'hospital, vaig compartir planta amb neonats, amb nens acabats de néixer, sí. I la infermera em va dir que els havia donat molta més feina que els nens. Perquè em vaig desmaiar tres vegades, una d'elles assegut, que és una
cosa... Vas desmaiar tres vegades?
Una d'elles assegut, per van treure la via.
Ets aprensiu, no?
Jo em pensava que no, però a la vista està que sí.
Els fets ho evidencien.
Sí.
Desmaiar-te perquè et treuen la via...
Clar, estava nerviós.
És pitjor anar a urgències perquè tu ja l'ambient, diguem, hospitalari és el que el fa maladir.
L'ambient és que només pot sortir malament. O pots agafar coses pitjors de les que portes de casa.
Vés a saber, sí, com menys estiguis en una...
I tu, Òscar, perquè a més a mi sabeu que tu tens tan bona de ràdio, miraràs, no?
No, jo no fingeixo ni faig veure que estic més greu, perquè jo sóc molt dolent com a actor, i se'm notaria molt. I per tant és allò, escolta'm, explico el que tinc. I si, ara, això sí, sóc de molt mal esperar, i llavors jo vaig renegant. Nena, fa no sé quantes hores que estem aquí, mira, i aquella ha passat a davant, i no sé què. Qui va amb mi, que normalment és la meva dona pobra, pateix el... Bueno, vols estar-te quiet ja, i si no et trobes malament, tornem a casa.
Sí,
no,
tu
no.
Eres pitjor, perquè tu eres els que qüestiona el triatge.
Sí, m'enfado, jo sol. Ara, no vaig a reclamar ningú, eh? M'ho menjo jo sol o qui està amb mi, pobra. Sí, sí, però no fingeixo, no, això no.
És que el pitjor d'anar a l'hospital és l'acompanyant, en el fons. Moltes vegades.
Bueno,
no, és a dir, no portar-lo. Sí, a mi anar acompanyat a l'hospital em sembla fantàstic i està superbé i, home, ja m'agrada, eh?
Mira, jo
però
respecte...
el que s'ha de menjar l'acompanyant no té nom, eh?
Això és cert.
Bueno, a veure, jo, parlant del tema dels acompanyants, vull dir que sóc un gran admirador de la gent d'ètnia gitana, perquè tenen una tècnica per anar a urgències, que és la pressió del grup. Sabeu que van 20 o 30 acompanyats, sempre, que dius, com no vas atendre aquesta persona ràpid si n'hi ha una colla de 20 persones pendent de l'estat de salut d'aquesta persona? A mi fan enveja, en el sentit perquè jo mira que he hagut d'anar voltes a urgències totalment sol. Llavors, quina credibilitat com a malalt greu vaig a tindre jo si vaig tot sol?
Molt greu no està aquest senyor, perquè si caigués malalt no hi ha ningú que el reculli.
No serà tan greu la sola si ha venido por sus medios. No és igual que t'acompanyi, que hi ha molts familiars, que això ho veig preciós. De fet, jo he decidit que la pròxima volta que hagi d'anar a urgències em vaig a portar una colla de palmeros que estiguin com allí, com pendents de mi, no? Com les folclòriques que van als llocs sempre amb tot un entourage, val? Però allí en urgències, aixina, farà la sensació com de persona molt estimada i persona que realment està en el llindar de la...
Entre la vida i la mort. Estàs entre la vida
clar,
i la mort.
Perquè han anat molts familiars, això que s'ha dit, se van trucant, veniu, que està en urgència.
Està a les últimes, eh? L'Eugeni és a les últimes.
Vinga, aleshores crec que això és un indicatiu de cara al triatge.
La Mònica i el Joan, què, això?
Jo, Eugeni, no he anat mai a urgències. O sigui, a títol personal, no mai m'he trobat, no ho he necessitat, però amb les meves filles hi he anat molt, i jo sóc com l'Òscar, em poso molt nerviosa quan comença a passar gent, però jo sí que actuo. Jo vaig allà i dic quantes persones tinc per davant, i aquell número va oscil·lant. A vegades en tens dos, des cop i volta apareixen dos més...
Perquè estan més greus, els que estan més greus passen al davant.
No, perquè tu veus allà, i estic d'acord, no sé si ho ha dit l'Eugeni, allà perquè hi ha gent que no està més greu que tu.
Perquè es produeix un altre fet, que és que quan estem a la cua d'urgències, tots tenim estudis de medicina, i sabem si qui acaba d'entrar està més greu o menys greu que nosaltres.
I a la cua d'urgències també els tenim.
No li passa res, aquest senyor. No ho sé.
Per cert, preocupats per la salut, Joan, sigues con nosotros, Joan?
Sí. Jo vull dir-vos dues coses, molt ràpides. La primera és que l'últim cop que vaig anar a urgències vaig cometre una errada, que va ser la de dir-li a l'expert en triatge aquest del que estàs parlant tu. Trobo que hi ha poca gent avui. I em diu, ja, és que no és diumenge al vespre. No. I jo li dic, ostres, però què vols dir? Que es pot venir a urgències demanant hora? Diu, no, diu, a urgències no es pot demanar hora, diu, però gairebé tothom es fot malalt el diumenge al vespre, amb la qual cosa el consell que us tinc a donar és que, sobretot, no aneu mai a urgències, si us ha de passar qualsevol cosa, intenteu planificar perquè no sigui un diumenge al vespre, que és un dia d'especial aglomeració, segons em va dir l'experta en triatge. Però la Mònica sap que jo aquesta setmana tenia un tema mèdic i rellevant que fer, i vaig arribar i la senyora que estava allà, que em tenia que posar una anestèsia, mira la fitxa i em diu, i això és culpa vostra, de tots els que esteu aquí. Diu, ets en López Alegre i t'he de posar una anestèsia. Diu, ara podria fer amb tu el que jo volgués.
Compte.
Ui.
Ostres.
Carai.
Amb la qual...
Molt tranquil·litzador no seria el missatge, eh?
No. Després ja quan em vaig despertar em va dir, és que clar, diu, t'escolto la ràdio i dius unes coses. Ah. Em va dir la senyora aquesta. Però clar, o sigui que vigileu la mena de converses que teniu amb la gent perquè ho podeu tenir un excés d'informació que inquieta o us podeu arribar a preocupar.
A mi això em passa sovint, a Sant Quirze, que la gent em coneix, i per tant depèn del que dic en antena, després més recordat a la botiga, als veïns...
Jo us ho vaig dir, que em passa amb la dèria de l'Eugeni.
Una mica perillós. Hem passat molt de puntetes amb el fet que Mònica Hernández sabés que Joan López Alegre ha tingut un problema de salut. Vull dir, quina relació tenen tots dos, com per saber l'agenda de...
No, podem explicar. No, perquè ja sabeu que l'any passat, quan ens cridava l'Òscar on tour, ens deia, ara veniu a l'escola...
Anàveu junts.
Clar, anàvem en cotxe.
I aquí, tot i que ideològicament...
El patxacar, no?, que li vau dir.
Sí.
Patxacar per part del Joan, eh?
La cara era del meu rènting, eh?
Sí, era del seu rènting. Però, clar, tot i que ideològicament estem en pols oposats, això no treu que la ruta fos agradable i cordial.
Jo espero que ens portis aquest any a Tona o a alguna altra escola.
Home, a Tona no caldria, Joan.
La visita més fantàstica que he fet de tot el curs passat,
home,
que ho
sàpigues. Està fantàstic.
Home, està molt bé, però potser alguna mica més a prop.
No, però vam dir que faríem un cap migdia on tour, eh?
Jo us convido a Vilafranca.
Però que heu de vindre a València, que això està pendent.
Sí. Final de temporada, no?
Catalunya migdia a València, ja...
Ara mateix, el 50% de la dèria ja està...
Sí, ja ho tenim, això.
Fa falta Mònica i Oriol, Pol, i després ja Òscar, que se'n vinga amb tot l'equip.
Ah, endavant, i cap allà anirem. Ens has d'anar a buscar un bon lloc per fer el programa.
Home, Òscar, si tu tens família, podríem
anar. Home, sí, però la meva família és molt, és, anar... encara és més al sud de València.
Escolta,
la meva.
El poble de ta mare.
Ui, ui, ui.
Quin poble és?
Alcúdia de Crespins.
Mm. El poble dels guapos. I les guapes.
Això ho deus dir de tots.
No,
però
és de bé, sempre se diu, té fama d'això. Ah, pues sí, el poble dels guapos,
ma mare,
que la
és
gent
molt
és com molt guapa, molt atractiva, aquest poble.
Molt bé, molt bé. Pues queda pendent, eh?
Som-hi, sí. Sí.
Pues molt bé, ja ho farem.
Jo ja us espero aquí, ja no tanto.
El Joan ja no es mou i, per tant, ja es va quedar.
No?
Ara, clar, dues setmanes seguides amb el Joan a València i encara no hi ha manera que s'hagin trobat amb l'Eugeni ni a fer un cafè ni a saludar-se ni res.
No, si em fa la cobra, ja us ho dic jo.
Clarament, clar, fent, et fa el buit. Eugeni, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda, una abraçada a tots.
I fins aquí un recull d'algunes de les dèries que hem pogut sentir en aquests primers 3 mesos de temporada del Catalunya Migdia. Us deixem amb la resta de la programació especial en aquest dia de Nadal, i ho fem, no podia ser d'una altra manera, escoltant una nadala. No anirem a la tradició, i també vull fer feliç Nilvia, que tots aquests dies m'està dient, posaràs una cançó d'Springsteen? Ja sabeu que sí, que a mi m'agrada molt Bruce Springsteen, per tant, una nadala interpretada per Bruce Springsteen. És original d'Elvis Presley, Blue Christmas. Bruce Springsteen, la E Street Band, per desitjar-vos a tots plegats un bon Nadal.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.